flexibilitzaran les mesures d'aïllament, podran sortir de les habitacions i accedir a les zones comunes de la planta on estan ingressats. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 18 de maig, i avui farem un petit canvi en l'estructura habitual del programa dels dilluns i començarem connectant amb Formentera per sentir l'actualització setmanal d'en Pepo Rubio de Ràdio Illa i completarem el programa, això sí, posant l'actualitat en comú amb el trident d'analistes d'aquesta setmana que ens ajudarà a enriquir la conversa sobre diferents assumptes d'actualitat i per tot això i molt més ja tenim aquí, com habitualment, a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Això no canvia. No. I tenim també, que tampoc canvia, en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. Són les 12:05 i abans de tot això és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada de l'actualitat parlant de medi ambient, perquè a les Pitiüses la invasió de la serp de ferradura ja està tenint conseqüències irreversibles. Segons un estudi publicat a la revista científica Ecology, del Centre d'Investigació Ecològica, diverses subespècies de sargantana pitiüsa úniques al món ja han desaparegut d'alguns illots a causa de la presència d'aquest rèptil invasor.
Sí, l'expansió ha estat fulminant en només 20 anys. La serp ha passat d'arribar accidentalment amb oliveres ornamentals importades de la península a ocupar més del 90% de l'illa d'Eivissa. La recerca del Centre d'Investigació Ecològica també documenta un fet inèdit. És el primer cas conegut al món d'aquestes serps nedant mar endins per arribar als illots. Oriol Lapiedra és investigador principal del centre.
Van consumint els recursos, van menjant les sargantanes, però també micromamífers, altres animals, i el que passa és que quan hi ha un moment determinat que aquesta onada arriba a la costa, i quan arriba a la costa veuen que hi ha un illot a davant i van cap a l'illot. Es calcula que entre 8-10 illots possiblement estan extirpats, és a dir, les poblacions de sargantana que vivien en aquests illots ja no hi són.
Davant la gravetat de la situació, alguns exemplars de sargantana s'han traslladat al zoo de Barcelona per iniciar programes de cria fora del seu hàbitat natural i per intentar preservar unes poblacions que podrien desaparèixer definitivament en pocs anys.
S'ha considerat que es podia iniciar aquesta segona fase molt ràpidament de capturar les poblacions d'illots més amenaçats per generar aquest reservori genètic, no? Una mena d'arca de Noé. Ara mateix el zoo de Barcelona té 8 poblacions diferents, 2 d'Eivissa, una de Formentera i 5 illots diferents de diferents punts d'Eivissa.
La intenció és poder-les retornar a Eivissa en un futur quan no existeixi perill per la seva supervivència.
Idò, continuem ara parlant de sanitat perquè avui comença una nova setmana de vaga de metges a les Pitiüses. Es tracta de la quarta convocatòria d'aturades als hospitals públics i als centres de salut.
Sí, els facultatius demanen un estatut propi diferenciat de la resta del personal sanitari i a serveis mínims, però tot i això s'espera que es posposin cites, cirurgies programades i proves diagnòstiques. Fins ara s'han cancel·lat 63.000 actuacions mèdiques a Balears per mort de la vaga.
I de fet no deixem la sanitat, Nieves, perquè el servei de radioteràpia de l'Hospital de Can Misses d'Eivissa atès més de 1.000 persones entre els anys 2023 i 2025.
Sí, han estat exactament 1.001 les persones que han passat per aquest servei que es va implantar a Eivissa fa una dècada, segons ha informat l'àrea de salut de les Pitiüses. Això ha estalviat als eivissencs i formenterers més de 10.000 trasllats sanitaris, que va ser la raó principal per incorporar aquest tractament aquí a Can Misses. En aquests 3 darrers anys, 819 persones han iniciat tractament d'oncologia radioterapia radioteràpica i 182 usuaris han rebut tractament paliatiu. La novetat més recent en aquesta tecnologia ha estat l'arribada de l'arcoteràpia volumètrica modulada, el tractament que reben el 60% dels usuaris, seguida de radioteràpia d'intensitat modulada, que suposa un 30% del total de tractaments. Val dir que l'arcoteràpia redueix molt el dolor que pateixen els pacients perquè administra una dosi més precisa de radiació al tumor i redueix molt la que arriba al teixit que l'envolta.
I canviem ara d'assumpte, parlem d'obres, perquè a Formentera a partir d'avui i fins divendres estarà tallat l'accés a la carretera de Portosalé per mort d'uns treballs de millora en un dels punts negres de la xarxa viària de l'illa.
Sí, la intersecció de la carretera PM820 que dona accés a la rotonda de Portosalé roman tallada durant tota aquesta setmana. Així es corregirà l'arrasant per millorar la visibilitat i facilitar les maniobres d'incorporació i es reordenarà el drenatge. També s'instal·laran dos radars pedagògics, no de sanció, per reforçar la seguretat viària en aquest tram, que està considerat com un dels punts negres de la xarxa viària de Formentera. A causa del tall s'ha fet un dispositiu especial per anar de Portosalé a Sant Francesc, que els vehicles hauran de circular pel camí de baix de Portosalé i per fer el camí contrari de Sant Francesc a Portosalé, els vehicles hauran d'anar pel camí de dalt de Portosalé. Durant aquesta setmana, aquests dos camins seran de sentit únic per facilitar la fluïdesa del trànsit. Una vegada es finalitzi la intervenció en la PM820, es portarà a terme l'última fase del projecte amb l'asfaltatge del ferm al llarg de gairebé 4 quilòmetres.
Idò, Nieves, amb aquesta informació de servei ho deixem aquí, però després tornem a escoltar, eh?
Fins després.
Fins després. Són les 12:10 i com us deia, avui per començar connectem amb Formentera.
Connexió Formentera.
I 10 minuts i com us deia, avui en un canvi d'estructura puntual del programa connectam en primer lloc amb en Pepo Rubio, el periodista de Ràdio Illa, que el tenim en directe allà on s'està produint ara mateix la notícia. Molt bon dia, Pepo, com estàs?
Molt bon dia des de l'estació depuradora de Formentera, on avui tenim visita per fer una mirada a l'obra del conseller del Cicle de l'Aigua i la Mar, en Juan Manuel Lafuente, acompanyat també d'autoritats del Consell de Formentera, i el vicepresident Javi Serra, vicepresidenta Verònica Castelló, i bé, i tota la plana major també dels tècnics que ens han explicat una mica com anaven aquestes feines. Bàsicament, 6 milions d'euros, les obres han començat fa uns 2 mesos, té uns 20 mesos de període d'execució, i resumint molt, aquestes obres de la depuradora el que fan és ampliar la capacitat de la depuradora, un 12% diari. Això significa que podrem gestionar les aigües depurades en comptes de 30.000 persones, arribarem a 40.000 persones, arribant a aquests 4.000 metres cúbics al dia. Ara tenim a la consellera Verònica Castelló, la consellera insular de Medi Ambient, que farà unes declaracions a la premsa. Va, a veure, escoltem un poc què és el que diu la vicepresidenta.
L'escoltam. Consellers, estem contents que el govern balear va atendre la demanda de Formentera de que necessitàvem que la depuradora s'ampliés perquè teníem una demanda que no costava poder-hi donar resposta i bé, l'únic que podem dir és que ens alegrem que les obres ja estiguin començades i el que hem pogut saber avui, com ha informat el conseller Lafuente, pues que estan anant a bon ritme i bé, esperem que siguin els 18 mesos i no tinguem que anar més enllà, que estigui tot enllestit.
Respecte a la concentració d'embarcacions que va haver ahir en Escaló, no sé quina informació té ara mateix el Consell, si aneu a fer alguna actuació, esteu en converses amb la resta d'administracions implicades?
Elena Trinidad, de IB3.
Sí, conseller Lafuente també ja ha dit tota la informació que jo mateixa també tenc, que hi puc parlar amb el capità marítim, i sé que per part de Capitania Marítima doncs ells també estan investigant què és el que ha passat, i res, doncs cada administració competent haurà de fer la seva feina d'investigar doncs, què és el que va passar i si va haver-hi alguna falta que es cometés i ha de ser penalitzada.
És una zona protegida on estaven?
Sí, és part protegida.
I des del Consell de Formentera es farà alguna actuació? Esteu mirant algo o...?
No, perquè entenem que han d'intervenir les altres administracions.
Bueno, des del Consell una valoració de que es facin aquest tipus de festes a les nostres costes?
Bé, com ha dit també el conseller Lafuente, crec que anem tots amb la mateixa línia, no? Que tothom pugui estar a la platja, en el litoral, tranquil, poder gaudir de la naturalesa, d'un ambient tranquil, i que aquests tipus d'accions, pues, sempre que siguin en respecte. I bé, si hi ha unes lleis en les quals no poden estar les embarcacions avaluades una a la vora l'altra, que això s'iniciï per aquí per respectar-ho, una altra cosa és que estiguen fondejades les embarcacions una a prop de les altres, i que sempre tot sigui respectant tot qui està al costat, tota la gent que està al costat, i per supost la flora i la fauna també del costat, el medi ambient. I...
Molt bé, moltes gràcies.
Consellera, al respecte del que ens ha avançat el conseller del cicle de l'aigua i de la mar, Juan Manuel Lafuente, sobre que estudiaria les al·legacions que presentin, doncs, des del Consell de Formentera per prendre alguna decisió al respecte d'aquesta retallada de les gandules i parasols al nostre litoral d'un 36%, han començat aquests contactes. Què els podem dir a les famílies, a les empreses, als treballadors que ara mateix estan, doncs, bé, sorpresos i sense feina les pròximes setmanes?
Bé, nosaltres ja vàrem avisar tots els adjudicataris dels lots a mitjans d'abril, que encara no comptàvem amb l'autorització, per tant no es podia començar a prestar servei l'1 de maig. Quan vàrem rebre la resolució, pues, vàrem tenir una quedada amb ells, els hi vàrem explicar, també vàrem explicar en els mitjans què era el que havíem tingut, i en aquest moment ja ho vàrem dir, la pròpia resolució ens dona un mes per interposar un recurs, que és el mitjà que tenim per fer les al·legacions, com ha dit el conseller, tenim la possibilitat de fer-ho, i per supost estem treballant-hi amb aquestes al·legacions. És el mateix que vàrem transmetre en els adjudicataris, però clar, necessitem d'uns dies, d'un cert temps per poder preparar la documentació, poder-la preparar bé, i com ha dit el conseller Lafuente, pues, si se m'ha estat estesa entre les dues administracions que puguem adelantar la feina, que en el moment de fer arribar el recurs, doncs en seguida la puguin valorar, analitzar, i que bé, com dèiem, els problemes sorgits són la distància que ha de deixar a vora mar on s'ha de col·locar les parrilles de les hamaques, i a més també la distància que ha de quedar de les hamaques a les dunes embrionàries. Doncs sé que Parc Natural estaven disposats a col·laborar també en quant a veure in situ les distàncies que ha de deixar, perquè com ha dit també el conseller abans, el litoral és dinàmic, per tant en el 21 les distàncies que hi havia, les amplituds de platja n'eren unes, ara potser n'hi ha unes altres, en el 25 quan vàrem registrar el projecte n'hi havia unes altres, i per això mateix és que ja has fet de que abans de la posada en funcionament dels serveis cada any sempre es fan els replantejos, i en els replantejos pues, és quan es veu in situ realment les distàncies que tenim des de la vora de la mà per deixar les per col·locar les hamaques i la distància que després hi ha que deixar, i veure com es pugui encabir tot. I de veritat, pues, esperem que així siga, que entre les dues administracions, doncs, les pròximes setmanes, doncs, puguem veure aquests 17 lots com us han quedat denegats, que finalment els hi puguem donar sortida a tots.
I a data pel replanteig dels 20 lots que sí que estan autoritzats?
Els lots autoritzats ja estan replantejats, però encara no poden començar a prestar servei perquè primer necessitem que la demarcació de costes de Balears ens informi de quin és el cànon. Se'ls ha demanat, però a hores d'ara no em consta que ens hagin informat.
De Balears,
Sí, demarcació de costes.
De l'Estat, radicada a les Illes Balears.
Qui cobra
els cànons.
Sí, exactament. Van fer la delegació de competències de l'Estat, la comunitat autònoma, però la part d'escànon va quedar a l'Estat. Per tant, Costes Balears sí que ens ha enviat l'autorització, però és cert que fins que demarcació de costes de l'Estat no ens comuniqui escànon, no podem finalment muntar gandules.
Gràcies, conseller. Bé, déu-n'hi-do, un tema bastant complex i espinós.
Sí.
I que remou molta història. A veure, intento resumir-ho i explicar-ho de manera que es pugui entendre. A veure, primer de tot, el tema de la depuradora, bé, ja heu vist la depuradora ampliada, i en principi era l'objectiu de la visita del conseller. El que passa, clar, la veritat és que l'actualitat està, doncs, bastant punyent a Formentera, i hem hagut de parlar del que va passar ahir a prop d'Escaló, el racó de Sa Pujada. Si teniu present el camí de Sa Pujada, el que mal anomenem camí romà, que de romà no en té res, doncs allà a l'esquerra, diguem-ne, donant al mar, es van concentrar una desena d'embarcacions, segons el directori d'Eivissa, tenen a veure amb la posada en funcionament, la posada en marxa d'un servei de xàrter a l'illa d'Eivissa. I bé, com ja va passar, recordem, l'any 2019, prop de Cala Segona, en aquest cas, doncs es van concentrar doncs, un munt d'embarcacions, totes elles molt luxoses, amb uns equips de música propis d'una discoteca, pràcticament. Se sentia Ramó a molts centenars de metres a la rodona i, de fet, va haver una hora de la tarda que vaig començar a rebre missatges dels veïns al·lucinant per el que estava passant. Aquest matí hem demanat informació a la Guàrdia Civil. Sé que estan sobre el tema, però encara no ens han dit ben bé per on tirar la seva investigació. Estic pendent encara d'informació. Capitania Marítima ha confirmat, en aquest cas a la companya d'IB3, n'Helena, que ara la sentíeu, que no hi ha cap autorització donada per aquest esdeveniment. I bueno, ja heu vist que la conselleria des del govern balear, el mateix conseller La Fuente, doncs es mostrava clarament en contra d'aquesta situació i doncs deia que intentarien doncs esbrinar doncs quina era realment la situació d'aquesta festa flotant i quines accions podien portar a terme. D'altra banda, sobre això que preguntàvem ara també a la consellera, la setmana passada vam saber de la denegació per part de la Direcció General de Costes del govern balear a unes quantes de les autoritzacions per gandules i parasols. Aquí hi han 38 lots repartits en tota l'illa. Doncs d'aquests 38, 16 van quedar denegats, 100% denegats, i dos van quedar retallats, o sigui, algunes gandules sobraven. En canvi, 20 han aconseguit l'autorització. Com dèiem, aquests 20 que han aconseguit l'autorització encara no se sap ben bé quan podran muntar perquè estan pendents d'un tràmit respecte al cànon amb Costes de l'Estat. Llavors, què passa? Doncs que això ha creat un gran impacte en la societat de Formentera. De fet, hi ha dues entitats patronals, els hotelers i els de la petita i mitjana empresa, que han fet els seus respectius comunicats criticant aquesta retallada. Més que res perquè, bé, més enllà de que pugui ser encertada o no, hi ha qui pensa doncs, que hi ha masses gandules a les platges, el que sigui, però clar, és que això, aquesta notícia arriba... Ha entrat el mes de maig.
Clar,
jo també aquí em poso a la pell de l'empresari de torno que té fitxes dels seus treballadors per començar a treballar des de l'1 de maig, que els hi ha agafat casa, que ha muntat una infraestructura i de sobte es troba en que ni ara ni després els hi deneguen directament l'autorització per aquest lot de platja. Llavors, què passa? El Consell, com explicava la consellera, recorrerà aquesta decisió i en aquest cas doncs el govern balear haurà de prendre una decisió, com deia, abans de Sant Joan, deia abans el conseller La Fuente.
Bé, per tant, un mes i escaig, eh?
Sí. Deia quan abans, bueno, almenys s'ha compromès aquests dies abans, Sant Joan, en un mes i mig. Sí. Bueno, sigui com sigui, això també ha servit de munició, en aquest cas perquè des de l'oposició gent per Formentera hagi carregat contra l'equip de govern de Sa Unió i diu que hi ha incompetència en la gestió de les costes. A part de parlar del tema de les gandules, també des del principal partit de l'oposició han retret a l'equip de govern que no tingui en marxa les rampes per varar embarcacions, n'hi ha dos a Formentera i una tercera planificada. Les dues que hi ha, la del costat de l'Estany d'Espeix i la d'Escopinà, doncs no estan en marxa, estan rompudes i encara no hi ha manera doncs, que es puguin rehabilitar. La consellera va anunciar fa unes setmanes que tiraria endavant doncs, les feines amb l'empresa especialitzada per tornar-los a posar en funcionament, però de moment no és una realitat. D'altra banda, l'avalisament, un altre tema també. Hi ha una de les empreses que ha recorregut l'adjudicació del servei d'avalisament a les platges de Formentera i ara mateix tenim l'avalisament aturat. No tenim, saps allò de les boies que marquen la diferència entre la zona de bany i les barques?
Sí.
Això és molt necessari a Formentera perquè, com dèiem, un cert descontrol, ho veiem amb aquesta activitat d'ahir a Escaló amb les barques, hi ha un cert descontrol amb els iots i almenys marques una zona, un perímetre de seguretat. I tot això a vegades se'l rebenten. Jo ho he vist. Jo he vist com a vegades motos d'aigua, inclús algunes barques passen les boies. Recordem, s'ha de respectar sempre aquests 200 metres de fondeig respecte a la platja o 50 en altres zones del litoral, com per exemple la Roca. Més enllà d'això, un altre tema encara en el litoral, que també té tela. Ja vam parlar fa uns dies amb la consellera Verònica Castelló, recordeu, del mal estat d'algunes barreres al litoral que protegeixen les dunes.
Sí,
no?
Sí.
I recordem que això era competència de l'Estat. L'Estat es va comprometre a posar-hi solució en aquest mes de maig. Però bé, com que ja estem amb la temporada començada, des del Consell de Formentera es van fer una sèrie d'actuacions, diguem-ne, mínimes de retirar algun material en mal estat, més que res per temes de seguretat i tal. Doncs resulta que el Consell de Formentera ha rebut una missiva de la demarcació de costes de l'Estat dient que no té competència per fer això i que l'adverteix que pot ser motiu de sanció. Lo qual, bueno, el Consell de Formentera, com et pots imaginar, Laura, no s'han de caire bé perquè, clar, ells assenyalen, diuen, home, diem que falta això, fa un any que ho hem dit, el 2025, no s'ha fet res i des del Consell intentem fer una cosa mínima, més que res, per no tenir una tanca caiguda al terra i resulta que ens amenacen de sanció. Bé, doncs així està la cosa. Dit això, aquest cap de setmana s'ha celebrat la mitja marató amb déu-n'hi-do quina afluència de corredors i corredores, 3.500 entre la mitja marató i la 8 quilòmetres. La veritat és que èxit de participació, molt ben muntat. Teníem els del grup Sur, un grup de rockeros de Formentera a mig camí donant-ho tot, i també tenim el DJ Farma, també a la zona dels Pujols, amb la seva música electrònica distintiva, també doncs donant canya, molt bon ambient, i vaig estar una estona allà. La veritat és que costa no somriure i no aplaudir els corredors i corredores que van passant, i la veritat és que bé, és un esdeveniment que dinamitza molt, a més, doncs tot el tema de l'oferta turística a Formentera al principi de temporada, no? En aquest cas que hi ha el 16 de maig. Per cert, el circuit de motos, els veïns,
sí,
recordem aquest nou circuit de motocross.
Sí,
doncs bé, els veïns han posat el crit al cel i un cop han demanat els papers, la documentació de l'expedient al Consell de Formentera, han detectat que hi ha unes quantes, segons ells, irregularitats. En aquest cas estem parlant de moviments de terra sense llicència d'obres, algunes activitats que es van portar a terme en la diada de motocross del passat 26 d'abril sense que estiguessin doncs incloses en aquella autorització que es va sol·licitar al Consell de Formentera, com per exemple els serveis de barra, begudes, bé. Sí, com sigui, el que lamenten els veïns és que bé, doncs els hi han plantat un circuit al costat de casa, entre 50 i 70 metres de les primeres cases, que genera molt de remor, molt de malestar i a més molta pols també. A més es van produir doncs invasions de parcel·les, algunes parets pageres rompudes. Clar, des del circuit de motocross el que diuen és que volen un espai on poder disfrutar de la seva afició, i en aquest cas doncs suggereixen algunes mesures correctives, com només córrer amb motos elèctriques, que això evidentment aminoraria substancialment la remor. Bé, haurem de veure com es conviu entre el descans, entre l'afició al motocross i sobretot què diu el Consell de Formentera davant d'aquesta situació en què bé, clarament haurà de decidir si allà hi haurà circuit de motocross o no. L'altre dia el president del Consell va afirmar de que aquell no seria el lloc adequat per un circuit de motocross estant tan a prop de les cases. Ja veurem amb què queda tot això, però també s'obren altres melons, com per exemple el camp de tir, una altra de les reivindicacions dels aficionats al tir de Formentera. Com sempre, Laura, ja en parlarem.
Sí, n'estarem molt pendents, Pepo, de tot això que ens expliques, perquè, com tu deies, teniu aquí un munt de temes oberts. Ui. I... El què, perdona?
Ui. No, que ja ho pots ben dir.
Ah, val.
Ja ho pots ben dir.
No sabia, no havia escoltat ben bé. Idò, Pepo, estem en contacte i qualsevol cosa ja saps que tens els micros oberts d'IB3 Ràdio, que això és que teua també, per quan ho necessitis.
Gràcies, una abraçada.
Fins dilluns. Nosaltres ara, quan són les 12:26 gairebé, fem una aturada per la publicitat. 2 minutets, perquè ja tenim aquí els analistes de l'actualitat d'aquesta setmana preparadíssim. Res, 2 minutets de pausa. Anem agafant posicions aquí a l'estudi i posem l'actualitat en comú aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
¿Algún costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o serrallo fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. en comú.
Gairebé 29 minuts, ja tornem a ser aquí, ja estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com fem cada dilluns, ara sí, ja és el moment de posar l'actualitat en comú i de saludar els analistes que aquesta setmana ens ajudaran a enriquir el debat sobre alguns dels assumptes que han estat notícia en els últims dies. Tenim aquí amb nosaltres a la filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears, Esperança Marí, molt bon dia.
Molt bon dia i salut.
Tenim amb Vicent Torres Benet, exdirector insular de Turisme i vicepresident de la Plataforma Sociosanitària d'Eivissa. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també el periodista, músic i cineasta Javi Riera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Estàvem aquí a la pretertúlia...
Se mos estava allargant.
Se mos estava allargant, la pretertúlia. Avui estàvem entrant en uns territoris... Però no, al final la conclusió és que necessitàvem anar món de viatge. Tots, veritat. No vol dir que tots junts, tots independentment.
Jo bueno, ja sabeu el que em vaig a anar de viatge.
Excepte en Javi Riera, que no...
No d'anar de viatge, fer turisme, que exacte, no és el mateix. No és el mateix. Una cosa és anar de viatge, ell va veure una cosa concreta, molt interessant, cultural, etc etc. El tema és anar a fer turista. Això és el que jo m'ha posat dels nervis.
Això no, jo també vaig de viatge. No? Me'n vaig a Barcelona, però me'n vaig a veure un net.
No sé si això... Això és molt important. Sí. Això és molt important.
Això és una altra cosa. Sí,
això és meravellós, imprescindible i molt necessari, exacte, Esperança. Exacte. I això enriqueix l'ànima i enriqueix tot.
Tot, tot.
Exacte. Idò, coses que tenim avui damunt sa taula, que tenen a vora, jo crec, amb els límits de l'illa d'Eivissa. No...
En fes turista.
Sí, sí, certament. Volem posar damunt la taula avui en primer lloc una de les conclusions de la mesa de diàleg de l'aigua d'Eivissa, promoguda per l'Aliança per l'Aigua, que ha celebrat una trobada per commemorar el seu desè aniversari i s'ha aprovat per unanimitat, que això crec que és important, el posicionament en favor d'establir límits efectius en el creixement de l'illa. Aquest fòrum de debat, on hi participen una trentena d'entitats, agents econòmics i administracions, també considera que aquests límits han de complir amb la condició indispensable d'una sostenibilitat de la que hem parlat en moltes ocasions aquí a la tertúlia, que és la sostenibilitat hídrica i ambiental, en aquest cas de l'illa d'Eivissa. Esperança Marí.
A veure, jo voldria pensar que aquesta paraula que has dit, que has de commemorar, no quedi tot amb una commemoració i punt. Perquè si només commemoram i no hi ha res més, malament anant. Bueno, ja anant malament. S'ha de dir que estic completament d'acord amb allò que s'ha aprovat. Estic contenta perquè tots són... Penso que són punts que entren dins el sentit comú, que són molt racionals i que, per tant, s'haurien de dur endavant. I que, a més, tothom ja està d'acord, des dels consells, els ajuntaments, tots els sectors. Per tant, la meva pregunta és... Si és racional, si és de sentit comú, si tothom està d'acord, per què no es fa? Saps? Vull dir, és això el que jo em desespera. Perquè tots tornem a veure, torno a començar la temporada, tornem a tenir gent per tot, cotxes per totes les carreteres, tornem a dir, oh, s'aigua, un bé escàs, s'aigua, tornarem a tenir aquests problemes, s'aigua, oh, hem de fer tot això, tothom està d'acord, i llavors no fem res.
I llavors també, paral·lelament, es posa damunt la taula la possible ampliació de l'aeroport d'Eivissa, que no ho hem plantejat, però que aquesta setmana hi havia tants de temes que...
Ja, però és l'altre desastre, exacte, que tu dius. Sí, a més, vull dir, tot això es fa perquè hi ha aquests problemes d'aigua. Com pots deixar després fer que l'aeroport es dobli en capacitat? I que, a més, quin tipus d'entitats són aquestes que poden fer allò que els dona la gana sense escoltar l'administració dels llocs? Això és com a medieval. Això s'hauria de suprimir, aquest tipus d'institucions. Sí. No ho sé, ho trob... la veritat és que això sí que em deprimeix, que encara hi hagi aquest tipus d'institucions amb aquest poder per fer allò que els hi roti sense haver d'escoltar ningú més, no ho entenc.
Vicent Torres va
néixer. Sí, l'Esperança ho ha dit molt clar. Esperem que no es quedi només amb una commemoració. I la veritat ja es trobàvem a faltar, perquè feia temps que no es pronunciàvem quan tots sabem la problemàtica que tenim a Eivissa en su creixement. Fa poc vàrem llegir que la població d'Eivissa ja ronda 170 i pico de mil habitants. Jo vull pensar que no tothom resideix aquí, perquè molta gent està empadronada, potser, per beneficiar-se dels descomptes, però no viu físicament. Però aquest creixement no podem seguir així, és a dir, es segueix construint, sobretot es segueix construint habitatges que són de luxe, que comporten un consum desmesurat d'aigua per omplir piscines. Després estan parlant d'una persona que fa ús d'uns habitatges que segurament no mira tant la factura o rebut de l'aigua com miraré jo, i per tant no hi ha un control com hauria d'haver. Les institucions no s'han de quedar només amb acords, com se diu, d'això d'intencions, sinó que han de fer efectius aquests acords. És a dir, s'ha de començar a limitar primerament el creixement i segon el consum, i buscar sobretot alternatives de reutilitzar aigua, que no ho feim, no estan fent-ho. Hi ha molts puestos que tenen, sobretot en la construcció, que obliguen a reutilitzar aigua que aquí no es fa.
Moltíssimes gràcies, Javi Riera.
Jo he fet diversos reportatges en els 5 dies sobre la gent de Rafal Trobat, que són un exemple, i a més són una colla de veïns, que són 4 vecins, pràcticament, i tenen un sistema de reutilització de l'aigua que és espectacular, muntat per ells mateixos, això sí, amb el suport del Consell, després d'haver picat pedra durant anys i anys i anys i estar sempre allí, però al final el disseny, la idea, la manera de dur-ho a terme, és una iniciativa i és una proposta tècnica dels propis veïns. I no només els serveix per abastir ells mateixos, per reutilitzar l'aigua hasta la última gota, sinó que damunt serveix de tanc contra incendis,
sí.
Que més d'una vegada, a més en la ubicació perfecta perquè puga passar es hidroavió, etc. Per tant, si ho poden fer una colla de veïns, amb tot el meu carinyo, perquè la veritat és que té moltíssim de mèrit el que fan, home, infraestructures que tenen un poder econòmic, que tenen un poder logístic i que poden comptar amb empreses, amb adjudicacions, etc, etc, crec que es podria reutilitzar molt més aigua, això per un costat. Això no té res a veure en què ha d'haver un decreixement, evidentment. Una altra notícia que vam fer fa molt poc, en el cas absolutament contrari, és que quan... això encara era abril, finals d'abril. A tota la zona, a diversos blocs del carrer de la Soledat, la part que dona allà a Caló dels Moro, a Sant Antoni, es varen quedar sense pressió d'aigua perquè tres hotels varen buidar la piscina el mateix dia. I això no es regula en absolut. Vinga. Vull dir, aquesta gent, ja no que es reguli, perquè entenc que és difícil veure quan ho fan, però no es poden multar aquest tipus d'iniciatives, perquè si no és el que deien en Benet, ens quedem amb una declaració d'intencions, que jo crec que més o menys ja sabem que existeix aquesta declaració d'intencions, ja sabem que sobre el paper, en principi, més o menys tothom està d'acord amb això, però si després no posam controls, lleis, sancions, inspectors, etc, etc, de poca cosa servirà. I respecte de lo de l'aeroport, jo estic molt content en l'ampliació de l'aeroport, perquè jo tinc ganes de veure, quan Eivissa se'n vagi al carall, d'aquí 4 dies, com seguim amb aquest plan, lo polí que serà una vista morta completament gegant allí, perquè els bojos puguen jugar, com l'aeroporto de l'abuelo que hi havia a Castellón. No sé si lo recordeu, i podem fer, podem rememorar grans èpoques de la nostra Espanya del pelotazo.
No tens ironia. Esperança, Marí, que em demanaves la paraula.
Jo penso, sí, perquè quan parlaves de l'associació de veïns de Rafal Trobat, que on som sòcia, és diferent. És diferent els interessos que té aquesta gent, o que tenim.
Aquí està.
Sí. Per això volia matisar-ho. Vull dir, és gent que viu allí, que s'estima el seu territori i vol seguir vivint. És molt diferent
però
això.
Però no hauríem de ser tots allí.
Sí, però resulta que aquí allò que hem donat pas tranquil·lament, a ser de tots aquests especuladors, aquesta gent que només veu una Eivissa com un objecte de fer diners, que venen, fan aquesta economia extractiva d'endur-se'n tot el que poden i no deixar res.
Per tant, és un tema de voluntat i no de que no es pugui fer.
És clar que es pot fer-se, però torno a dir, si tots estem d'acord, per què no es fa? per aquest consell, per exemple, als ajuntaments, si veuen que això és el que s'ha de fer, per què no ho fan? Quins són aquests interessos? Realment, qui mana aquí?
Clar, clar.
Aquí està el tema. I l'altre matís que volia fer era escoltar-nos ja una mica en altres. En fet, ja es comença a matisar. La paraula de créixer, ara ja parlam com és de l'aliança, de la mesa de l'aigua, ja parla per un creixement controlat, un creixement sostingut. Per tant, ja entram nosaltres mateixos amb aquest vocabulari una mica de matisos. Vull dir, entenc que parlar de creixement pot espantar una mica i que aquest espècie d'eufemisme...
D'establir límits efectius al creixement.
Exacte,
no?
D'establir límits en el creixement no fa tanta por com la paraula de creixement. Ho entenc així, espero que només sigui així.
Com un matís lingüístic, no?
Sí, jo volia recordar que nosaltres que venim d'unes cultures que... La cultura de conservar l'aigua a Eivissa era tan important. Parlem del Jup, parlem de Senis, parlem de safarejos, de tot. És a dir, que s'inventaven tot per poder guardar aigua. I que ara no ho facem, és que jo de veritat, és increïble. És increïble. I tot per què? Per beneficiar a lo millor les construccions, perquè no surtin tan cares, perquè no s'hagin de construir a lo millor cisternes. Si són necessàries, són necessàries. És a dir, necessitem tenir ferramentes per optimitzar els pocs recursos que tenim. Jo penso que amb això sí que incidim moltíssim.
De fet, els col·lectius que es presenten en aquesta mesa reclamen a les administracions que accelerin les actuacions per controlar, per exemple, això, els grans consumidors d'aigua, com comentava en Javi, que es maximitzi l'ús d'aigua desalada, que s'avanci en els projectes per tancar el cicle de l'aigua, que també comentava en Vicent abans, i que s'aprofiti l'aigua regenerada abans d'ampliar que aquesta quarta desaladora o cinquena desaladora,
sí, quarta,
jo ja he perdut
el
compte, sí. Abans de parlar d'això, d'ampliar aquesta capacitat per desalar l'aigua, que és imprescindible, de nou, posar límits a la massificació i en el creixement urbanístic, no de créixer, però posar límits. És aquest eufemisme que comentava n'Esperança. Com es nota la filologia, la precisió lingüística?
No, la manipulació del llenguatge. La manipulació del llenguatge, que a través de la manipulació del llenguatge manipula les idees i la mentalitat de la gent. Sí que és cert que totes aquestes mesures s'han de fer efectives abans d'anar a una quarta desaladora. Sí que és més fàcil pagar una gran empresa d'aquestes que venen de ara ja també posaré aquí el futbol per enmig, dels palcos aquests del Bernabéu,
d'en
Florentino Pérez.
Havia de Florentino Pérez.
Abans
crec
que vengui
ell. Crec que és l'únic lloc on no s'ha parlat d'en Florentino.
Florentino,
idò, ja el tenim
ja
aquí.
El tenim aquí. Per tant, abans de que vengui ell en les seues constructores a fer la gran desaladora i també se n'enduguin aquest pastís, possiblement s'haurien de fer totes aquestes mesures que són factibles i que durien a un gran estalvi d'aigua amb els recursos que tenim.
Sí. Jo sí que es puntualitza el de créixer. A veure, jo quan dic de créixer no em refereix a reduir els habitants, perquè aquí hi ha un creixement natural que és inevitable. Els nostres fills ens agrada que només quedin aquí. Però sí que és cert que no podem tolerar que se siga cresquent amb, sobretot amb habitatges que sabem que no es passa gent d'aquí. Hi ha zones d'Eivissa que s'estan construint ara mateix. Els meus habitatges que costen, doncs, un milió d'euros, 2 milions d'euros, no es passa gent treballador d'Eivissa, no. Sabem que és gent que ve a invertir, que l'utilitzarà per usos no residencials. Jo em referia precisament en això, en aquest decreixement que siga sostenible, que siga per un creixement per la gent d'aquí.
De la població natural.
Correcte.
Que no sigui que tu que es fa extremat d'habitatge turístic, és això el que ens acabarà perjudicant a tots.
Sí, sí.
Javi Riera.
Sí, bueno, jo ara mateix no crec que hi hagi cap pis que realment sigui de... per preu, crec que sigui per la gent d'aquí, pràcticament.
Cap ni un.
I aquest és un altre problema, i molt gros, i no el tenim només a Eivissa, però a Eivissa el tenim especialment. Sí, a veure, està clar que hi ha que limitar moltes coses, i quan es limitin aquestes coses també es faran... automàticament hi haurà menys consum o menys mal ús, que moltes vegades el problema no ve del consum, sinó del mal ús de recursos hídrics. I aquí, en bona part, ens sap greu pel sector, però en tenen ses villes privades, evidentment, però el tenen els hotels, també. I en els hotels crec que és més fàcil, se'ls hauria de posar el control a tots, però crec que és més fàcil, perquè vull dir, tots tenen un NIF i tots tenen una seu social i tots saben on estan. I és, si es volgués exigir que es fes un ús més responsable es podria fer d'una manera relativament fàcil, crec jo, eh? Crec jo. Una altra cosa és, no sé fins a quin nivell de voluntat hi ha de molestar en aquest sector. Igual estava una mica aquí aquesta cosa.
Idò, parlant de limitar i de posar límits, el Consell d'Eivissa ha limitat a 14.000 els vehicles de lloguer aquest estiu. I les 124 empreses que estan interessades en operar en aquesta illa d'Eivissa havien tramitat un total de 24.000 peticions de vehicles. Jo, que som de lletres, aquí les comptes no me surten. 24.000 peticions, 14.000 places. Esperança, Mari.
Jo suposo que les sol·licituds són sol·licituds i després hi ha les places que hi ha o les que diuen que concedeixen. Jo, els números no enquadren perquè tot això s'afegeix a el que hi ha. Vull dir, és que no és allò que dius reduïm també allò que hi ha. No, no, jo no sé, els mils que hi ha. I a més afegim aquests d'aquí, que no sé d'on venen, que no sé on paguen impostos, perquè aquí no es paga res, i que a més els hem d'assumir. Jo és que tot això em pareix...
L'any passat ja se'n van concedir 17.000.
Exacte, però per tant, jo m'agradaria veure exactament quines són les xifres exactes que tenim a Eivissa. Quines són les que s'aporten amb aquestes 14.000 més. I a veure, perquè si això d'aquí ja és un cotxe per cada 8 habitants, en tot el que tenim, de, no ho sé, que devem llogar 2 cotxes per habitant. Per tant, ho trobo una cosa exagerada. I que si les carreteres ara ja comencen a estar massificades, no, no vull pensar que quin estiu tornarem a passar.
A 18 de maig, eh? Recordem.
Sí, 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 fa dies que estan.
Vicent Torres.
Sí, està clar que tot va el mateix. Els interessos econòmics primen per davant de les altres coses. Se parla, fa molts anys que es parla de controlar el que és la flota de vehicles. Ja de per si tenim una flota de vehicles molt elevada a Silla per molts motius, perquè no teníem un sistema de transport públic adequat, els habitatges, bueno, no el teníem, que encara no el tenim, però bueno, en eso estamos, no? Les famílies normalment tenen més cotxes quasi que no ells conductors allà. Vull dir que hi ha hagut ja una miqueta de descontrol de base. I si en això li sumam que no sabem realment quants de vehicles tenim, perquè tampoc és un sector que no s'ha controlat massa fins ara. Sí que hi va haver uns intentos sense modificació de segell turístic, que es vessin de registrar i tal i qual, però va crear també molta polèmica aquesta modificació de la normativa. I jo estic segur que a dia d'avui no sabem exactament quants de vehicles de lloguer tenim de Montsilla. I això és molt preocupant, és a dir, tenim que tenir un límit. I sobretot aquestes companyies que venen de fora, que no paguen ni mancos els impostos aquí, perquè estan els cotxes matriculats a altres indrets i pagant els impostos fora, és que no m'ho repercuteixen, sinó al contrari, provoquen més massificació i més molèsties.
Javi Riera.
Jo crec que en primer lloc, per fixar un número com aquest, uns 14.000, que per alguna raó l'hauran decidit que sigui aquest, no dubto, però crec que el primer que hauria de saber és una mica el que diu en Vicent. Quants de vehicles hi ha damunt de Silla, en total? I aleshores, fixem un número en base en això... I a veure quants munts queden per concedir aquestes llicències. Perquè si no saben quants n'hi ha, es fa mal de prendre una decisió coherent, no? D'alguna manera. També és curiós que es posen aquests límits que s'han de posar, i estic d'acord, però es posen justament en un moment que just comença una temporada turística en què el sistema d'autobusos és més desastrós que mai, en la qual cosa això serà un caos absolut, perquè jo també entenc, i mira que critico, he començat la tertúlia criticant els turistes, però jo me poso per una vegada, me poso en el lloc d'un turista familiar que ve aquí amb tota la seva bona intenció i es troba, no vol llogar un cotxe perquè considera que no és necessari i té una certa de consciència de medi ambient i es troba que amb l'autobús no va absolutament enlloc on vol anar. O sigui, també és que començant-se a casa molt tard i pasterrat. És a dir, això dels autobusos tindria que haver solucionat fa 25 anys. 25 anys, un sistema d'autobusos. Mos prometen una nova llicència, una nova subcontrata d'autobusos que serà el oro y el moro, i el primer dia, però des del primer dia fins ara, no hi ha més que queixes, que jo crec que no hi ha hagut tantes queixes per als autobusos com ara, que té mèrit. Vull dir, perquè no és que diguessin que veníem de tenir un sistema d'autobusos que la gent estava encantada, ¿vale? Però és increïble. Aleshores, clar, al final el que passa és que tampoc donem un servei a ningú, no donem un servei a la gent d'aquí, i, evidentment, pues, clar que hi ha que limitar els cotxes de lloguer, perquè la illa dona per lo que dona, però ostres, és que posar un sistema d'abusos contra humana jo crec que no seria...
I a més, has
bueno,
d'afegir...
Bueno, és molt complicat.
Has d'afegir tots els nous sistemes que tenen de transport, com són les companyies privades...
Els Ubers,
tot, i a més...
Les discrecionals,
tot...
que tampoc estan controlades
exacte,
quan n'hi ha...
Exacte, no està controlada per res, vull dir, els hotels tenen tot el seu transport, per tant, hi ha un descontrol absolut.
No, i et ve un llat d'aquestos de rics, i et ve tres furgonetes en els baixos des d'això, i tu no te n'enteres.
Exacte.
Que això també s'hauria de controlar, dic jo, tot el que entra per esport, tindria que tenir per un control de dir amb què vens. Doncs no, amb això no pots venir.
Hauries de negociar amb autoritat portuària.
No, ahí estamos. Negociar la paraula.
I una cosa que me sorprèn una mica, evidentment els negocis són els que són, però és a dir, se contrata, l'ha rebut una companyia que també té discrecional. Quan sabem que hi ha una manca de xòfers molt important, és a dir, no s'estan complint certes línies perquè sembla ser que no hi ha xòfer. I després donen servei discrecional. No cal
bueno, tampoc hi ha metges i després hi ha sanitat privada. És que
correcte.
Al final es tira cap aquí.
Sí.
I sabeu on falten també professionals? La seu universitària d'Eivissa. Perquè hi ha queixes dels alumnes de l'escola de turisme per la semipresencialitat dels professors quan la gestió sigui de la UIB. És essencial garantir l'ensenyament presencial a una illa com Eivissa, entenc, veritat, Vicent Torres?
Bé, jo que venc del món del turisme i, de fet, vaig estudiar turisme també, encara que jo vaig començar a Barcelona i el darrer any el vaig fer aquí a Eivissa, tinc que dir que sempre m'he estimat moltíssim aquesta escola de turisme. Crec que és part de la nostra història i molts de professionals del món turístic que tenim a Eivissa han sortit precisament d'aquesta escola. I és una llàstima que bueno, tot apunta que ha set per no fer la feina quan tocava. Jo me recordo quan vaig ser nomenat director d'Insola de Turisme, em vaig trobar un percal molt, molt greu en aquella escola perquè estava pendent de... Bueno, de fet, l'ANECA estava a punt de llevar l'acreditació en aquell temps. I ens van tenir que posar moltes piles per poder-lo mantenir i sempre hi ha hagut el problema dels doctors en aquest cas i sobretot més que dels doctors de lo que és fer investigació. Clar, jo entenc que el Consell no entra dins el seu concepte, el tema investigació de professorat, perquè no és una competència directa, però si volem tenir una escola com toca Eivissa, doncs hem d'acceptar el que imposa en aquest cas ANECA per tenir l'acreditació. Sembla ser que al final s'ha arribat a una mitja solució i els professors són absorbits per la UIP i seguiran, de fet, no hi haurà aquestes jubilacions que parlaven, sinó que continuen els doctors que estaven en capilla, per dir-ho així, per jubilar-se, continuaran una mica més, se jubila un que estava a mitja jornada, però els de més segueixen. Però sí que és cert que la presencialitat en el món dels turismes és important. Estan parlant de signatures pues, que són sobretot molt d'atenció als clients, idiomes... Claro, evidentment es pot donar avui en dia en les eines tècniques que tenim classes des de qualsevol lloc del món, no? Però no és el mateix. No, és el mateix.
No, jo penso que a nivell educatiu, tot allò que és presencial sempre guanya en qualitat. Mm. Jo entenc que si no hi ha més remei, fas allò que hagis de fer per mantenir-ho, però que si són presencials sempre millores aquest servei. I entenc que això demostra que hi ha hagut també una altra vegada una deixadesa en quant a inversió en educació, en parlar d'educació en el sentit de potenciar-la, que aquí a Eivissa també és una àrea que queda una mica oblidada.
I tant.
I és necessari, clar, també ara podria fer una broma, tant per anar i comprar un títol a aquestes universitats que em venen.
Serré, Juan Carlos.
Jo no volia dir-ho, però ja ho ha dit en Xavi. Ja ho ha dit en Xavi.
En Casado, deu ser que el seu a Glòria, vos
pots anar allà a comprar, es pot anar a comprar un parell de doctorat i arreglar el problema, però no crec que sigui aquesta la solució.
No, Javier.
Es dona una paradoxa molt interessant, que tota aquella gent que quan critiques precisament el que hem estat parlant abans, sobrecreixement, la saturació, etc, et diuen, bé, és que si no visquessin del turisme m'ho aniríem a sembrar patates, que jo estic agafant seixada allà, però bueno, és que si no fos inverturisme, o sigui, te defensen molt el turisme quan estan parlant únicament de factors econòmics, però després... no es defensa, no s'inverteix en una educació directament relacionada amb el turisme. Aleshores, el que volem és extraure en el turisme però no donar un servei de qualitat, no tenir professionals qualificats. Per què? Perquè al final els podem explotar més. Quan no tenim un personal qualificat, els podem explotar més. Per tant, es vol que s'inverteixin molt en turisme quan parlem d'infraestructura, però després no s'inverteixen en turisme quan parlem
de formació,
que és una part molt important. No vivim del turisme, no seria, no és que sense turisme ens morirem de gana tots. Ostres, potser, no sé, d'altres sectors de les quals s'industrialitza perquè la gent no es mori de gana, hi ha una formació, s'intenta tenir la formació millor possible. I aquí, pues deim això.
Podríem ser pioners amb educació turística o formació
hauríem
turística.
Hauríem de ser-ho, si és la nostra principal font de riquesa.
S'ha fet una inversió brutal en una escola d'hoteleria que està, sent una acadèmia, perquè és així, ni siquiera té un plan d'estudis. Tenim una escola de turisme molt d'arraigo que desapareixerà, i és una llàstima perquè podríem ser pioners en el món turístic i no ho som.
Es va intentar, just un apunt, desfer aquest plus econòmic en els treballadors en titulació i en qualificació en turisme, però clar, per què ho has de fer-ho si pots triar tota una mà d'obra a preus més barats. Per tant, perquè t'has d'esforçar per treballar i per estudiar.
Però aleshores no ens interessa el turisme, ens interessa guanyar sous.
Interessa exactament... Sí, exactament.
Turisme en si mateix no ens interessa.
No, interessa senzillament treure sous d'allà on sigui i zero inversió. Perquè si no, invertiries en educació, invertiries en un turisme de qualitat. No. Això és la gent que s'estima Eivissa i vol viure a Eivissa. La resta els hi és igual, només és treure diners.
Clar,
I campi qui pugui. És igual, si això quan falli s'anirà a una altra banda.
Sí.
Estimats, jo espero que en algun moment, al llarg de la vida, no sé, jo soc una persona optimista per naturalesa. Però
I és del Barça.
I a més som del Barça.
És raro, les dues coses no casen molt.
Sí, és veritat.
Que no, però que ha anat superbé del Barça.
Sí, però si ja no s'ho creu.
Una alegria, perquè tant de bo en el futur puguem fer tertúlies d'actualitat amb un punt de vista una mica més positiu sobre el present i sobre el futur, perquè déu-n'hi-do el panorama que es presenta en aquest present. Javi Riera, Vicent Torres, Benet Esperança, Marí, mil gràcies com sempre i fins molt aviat.
I no hem parlat de serps.
No, si és que avui teníem una de temes, en fi, haurem d'allargar les tertúlies, està clar. Mil gràcies.
Gràcies a Valdre.
Veiem una aturada de 2 minuts i ja enfilem el final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Bromels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el con.
En el meu pare.
A la meva padrina.
Dadi cul des bon nit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Doncs
12:57, ja tornem a ser aquí ja amb na Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Preparadíssimes per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia. I avui començam a Formentera per assistir a la inauguració de l'exposició Un mismo azul.
L'artista i científic Ismael Cerezo mostra una col·lecció de pintures abstractes que tenen el color blau com a fil conductor a la sala d'exposicions Ajuntament Vell de Sant Francesc. L'exposició s'inaugura aquesta tarda a les 7 i es podrà veure fins el 30 de maig en horari de matí i de tarda.
De Formentera venim cap a Eivissa i ens aturam a Vila perquè avui comencen les activitats organitzades pel Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera amb motiu del Dia Internacional dels Museus i sota el lema Museus unint un món dividit.
Aquesta tarda s'inaugura l'exposició Quan les parets ens parlen sobre la restauració de la Capella del Salvador i la sala de la Universitat a la seu del Museu Adalvila, al número 3 de la plaça de la Catedral. I es faran visites guiades en dos torns a la capella i a la sala de la Universitat. La primera serà a les 5 de la tarda i la segona a les 5 i mitja. I per assistir és necessari fer reserva prèvia al correu electrònic comunicacio.maef@gmail.com.
El repetim, comunicacio.maef@gmail.com per assegurar-vos el vostre lloc. I don Nieves, ho deixem aquí. Demà tornem.
Fins demà.
Fins demà. Gràcies. I en aquest últim minutet del programa aprofitant per felicitar la cantant, compositora i actriu estatunidenca Marta Marrero, més coneguda com a Martica, que va néixer tal dia com avui de l'any 1969, avui fa 57 anys, és filla de pares cubans i es va sentir atreta per la música des de ben petit. L'any 1988 ja va publicar el seu primer àlbum, del que formava part el tema Toy Soldiers, que va ser un gran èxit, i des d'aleshores ha escrit cançons per pel·lícules, ha col·laborat amb solistes i grups i va formar també la seva banda Òpera amb la seva parella. Avui la felicitam i ens acomiadam escoltant la versió que va fer l'any 1989 de la cançó de Carole King I Feel the Earth Move. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.